Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Toute la presse en émoi. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouzot, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre. Quant à l'appréciation de Jean Cocteau, elle ne fut pas moins élogieuse. Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma.
Cinema en francès o de què parlem avui, Víctor? Bon dia.
Sí, sembla difícil de... Era un petit fragment, de, bé, un tràiler, de, dels 400 cops de François Truffaut, una pel·lícula de l'any 1959. Està considerada, i jo hi estic d'acord, una de les millors pel·lícules de tots els temps.
Però avui no parlem de cinema francès.
No, no parlarem de cinema en general, perquè avui m'agradaria parlar de pel·lícules que jo personalment estimo. Pel·lícules que estimo. N'hi ha moltes, moltíssimes, però avui farem un petit tast d'algunes d'aquestes pel·lícules que... Són pel·lícules que no em canso mai de veure-les, perquè sempre em sorprenen, sempre hi veig alguna cosa nova, perquè estan molt ben fetes, perquè són obres mestres, i clar, no t'encanses mai de veure-les. Una d'elles és aquesta, els 400 cops. El protagonista és un personatge que és l'Antoine Doinel, que era una mena d'alter ego de François Truffaut, i la pel·lícula també recull coses de la seva infantesa, de la infantesa de Truffaut, com a un nen rebel i amb afany de coneixement. Una altra pel·lícula, també que m'estimo, és, passant de França a Itàlia, concretament, és un film de l'any 1948, dirigit per Vittorio De Sica, que és una obra mestra del neorealisme italià. Aquesta pel·lícula, bé, hi trobem un pare de família que busca feina i finalment la troba per enganxar cartells per les parets del carrer. Però, esclar, li diuen, si vostè vol aquesta feina, si vols, necessites una bicicleta. Sense la bicicleta no tens feina. Finalment l'aconsegueix i comença a enganxar cartells per les parets, però li roben la bicicleta. La pel·lícula es diu El lladre de bicicletes.
Y yo que soy albañil, que voy a morir de hambre.
¿La vas a tomar conmigo como si fuese yo? Yo no puedo hacer nada. Un poco de paciencia y veremos si podemos colocarte a ti también. Yo estoy aquí para esto. Veremos cómo lo podemos arreglar. Ah, Richie, tengo tu puesto.
¿El puesto?
Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Entrega estos papeles y te darán la cartilla.
¿No hay nada para nosotros?
Vaya, por fin.
¿Y para nosotros?
Hay dos vacantes de tornero, pero aquí no hay ningún tornero.
Entonces yo que no soy tornero tengo que seguir lampando, ¿verdad?
¿Tú también quieres desahogarte conmigo? Richie, acuérdate de llevar la bicicleta. ¿Necesitas la bicicleta? Está puesto en el contrato.
¿La bicicleta? La tengo y no la tengo. Ahora no. La podré tener dentro de pocos días.
No, la necesitas ahora, si no, no te molestes.
Y no es igual. Estos primeros días puedo hacerlo a pie.
Hablemos claro, Richie. ¿Tienes o no tienes la bicicleta? Si no la tienes, tengo que dar el puesto a otro.
Yo tengo una bicicleta.
Y yo también tengo una.
Y bueno,
yo también tengo una. Pero tú eres albañil. Perteneces a otra categoría.
Pues cámbiame de categoría.
Pero si no se puede. Vamos, Richie, ¿la bicicleta la tienes o no la tienes?
Sí, esta mañana me presentaré.
Y cuidado con tomarme el pelo. Si te presentas sin la bicicleta, no hay nada que hacer, ¿eh?
¿Crees que voy a esperar otros dos años? Me presento con la bicicleta.
Bueno.
El lladre de bicicletes, hem escoltat aquest fragment, una pel·lícula que va agradar molt a Europa, però que a Amèrica no sé si va tenir la mateixa acollida, de gran pel·lícula.
A veure, institucionalment sí, perquè li van donar un Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Atenció, perquè els 400 cops que estava nominada no el va guanyar. En canvi, El lladre de bicicletes sí. Ara, una altra cosa és de cara al públic, al gran públic. El mercat nord-americà, que és immens, és molt inaccessible per tot el cinema que no sigui el propi. No es distribueix normalment el cinema d'altres llocs perquè la gent no li agrada veure pel·lícules en altres llengües que no sigui la seva.
No consumeixen.
No, i aleshores, és clar, aquestes pel·lícules així són més de culte i van destinades a circuits molt determinats, circuits especials, amb un públic certament entès, però és molt minoritari. Per tant, ja no tens accés a les grans sales, a les grans ciutats del país. Bé, és un problema que hi ha, no per aquesta pel·lícula, sinó per totes. Un altre canviant de gènere i també parlant de coses d'humor, doncs ens centrarem ara, que a mi em passa el mateix que Woody Allen, i és que considero els germans Marx els grans mestres de l'humor cinematogràfic. I aleshores, doncs, bé, és que són clar, són rebels, perquè són contestataris, surrealistes, irreverents, iconoclastes, ho trinxen tot, no? I sempre amb un gran, molt d'humor de l'absurd. Sobretot les rèpliques, a mi m'agraden molt les rèpliques de Groucho Marx, és veritat que amb la traducció sempre perden perquè són girs i jocs de paraules que en anglès tenen molt de sentit i que l'espectador que no és anglosaxó o de parla anglosaxona, perdó, doncs no ho capta tant i el doblatge no és gaire fidel, sí, exacte, però una autèntica obra mestra és Sopa de Ganso, que es va fer l'any 1933 i, per tant, és una pel·lícula que té ja 82 anys.
¡Oh, excelencia! Le estábamos esperando. Como presidenta del comité de recepción, le expreso los mejores deseos de cada hombre, mujer y niño de Fridonia.
No diga tonterías, coja una carta.
¿Una carta? ¿Y qué hago con una carta?
Se la puede quedar, aún me quedan 51. Bueno, ¿qué decía?
Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos.
Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos?
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que ha llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.
El futuro de Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido.
¿Qué les parece? No llevo ni 5 minutos en el cargo y ya se me está insinuando. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo.
Oh, me dejó toda su fortuna.
No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
Oh, excelencia.
Usted tampoco está mal.
Quisiera presentarle al embajador Trentino de Silvania. Que esté con nosotros hoy es un gran placer.
Gracias, pero no puedo quedarme mucho tiempo.
Eso es un placer aún mayor. ¿Por qué no le presta a este país 20 millones de dólares?
20 millones es mucho dinero. Tendría que consultarlo con mi ministro de finanzas.
Mientras, présteme 20 dólares hasta el día de cobro, viejo tacaño.
¿20 dólares?
No se asuste, se los devolveré. Le firmaré una letra a 90 días. Si entonces no ha cobrado, se puede quedar con la letra.
Excelencia, ¿no nos hemos visto antes en otra parte?
No lo creo, ni estoy seguro de verle ahora. Debe ser algo que he comido.
Oiga, señor, está usted intentando...
No diga nada. En esta habitación sobra una persona y creo que es usted.
¿Eh? Oh, lo siento...
Sopa de Ganso, ara recordàvem tot aquest diàleg fantàstic que tu dius que és una de les pel·lícules que més t'agrada, però sí. És la millor pel·lícula dels germans Marx?
Sí, sens dubte. El mateix Groucho la considerava la millor. També s'ha de dir que tenien un director, que era Leo McCarey, que era un home amb un pes intel·lectual que no tenien els altres directors que van dirigir les altres pel·lícules, i això també es nota, però bé, és una autèntica obra, és una pel·lícula, un al·legat antibalicista, totalment corrosiu, però en clau d'humor, no? Canviant de tema, passant a una altra pel·lícula, una altra pel·lícula que estimo és Los Valientes Andan Solos, de David Miller. La van fer Kirk Douglas i la Gina Rowlands. Kirk Douglas aquí tenia 46 anys, era jove, la Rowlands era 32, més jove. Es tracta d'una adaptació d'una novel·la d'Edward Abbey. Kirk Douglas la va llegir aquesta novel·la, li va agradar molt, va comprar-ne els drets i aleshores va encarregar Dalton Trumbo, que era un amic seu i guionista, el guionista també de la pel·lícula Spartak, que havia fet Kirk Douglas, i aleshores li va encarregar que escrivís el guió. Aquí s'ha de dir que Kirk Douglas va fer un exercici de contenció molt gran en la interpretació. Jo crec que és la seva millor interpretació de totes, té una filmografia llarguíssima, i és la millor interpretació d'ell. Ell mateix la considera Los Valientes Andan Solos la seva millor pel·lícula de totes les que ha fet. Atenció, perquè Kirk Douglas és viu, eh? Kirk Douglas té 98 anys. 98 encara és viu. Aquí, aquesta pel·lícula, me l'estimo, parla d'un cowboy, és un home del passat, és un western del capvespre, podríem dir, no? Ja hi ha cotxes, i aleshores ell és un home lliure, acostumat als grans espais oberts de l'oest, i es troba, doncs, que ara tot està delimitat. Tot són tanques, normes, rètols que tanquen les propietats privades, rètols que amenacen, autopistes, cotxes, i clar, aquest ja no és el seu món. Ell és un home que no es resigna a ser, doncs, una mena d'andròmina del passat i a viure en aquest món on els homes ja no viuen i conviuen amb el seu cavall, sinó que viuen dintre d'un cotxet que va amunt i avall per tot arreu, per les carreteres. És una pel·lícula que m'estimo molt.
¿Cómo se metió Paul a ayudar a esos desgraciados a pasar la frontera clandestinamente?
No les ayudó a pasar la frontera, les tendió la mano cuando ya estaban aquí. Les escondió, les dio provisiones y les indicó dónde podían encontrar trabajo.
¿Y qué hay de malo en eso?
Nada, solo que es un delito. Los de la inmigración se lo advirtieron dos veces, pero él no les hizo el menor caso.
Es un buen chico.
Oh, sí, buen chico, y enhorabuena por los dos años de prisión. Estoy tan furiosa que le mataría.
¿Te pone furiosa el comportamiento de Paul? Es que no le comprendes.
¿Que no le comprendo? ¿Cuánto tiempo hace falta para eso? Ya llevamos 7 años de matrimonio.
Sí, pero en el fondo tú sigues siendo una chica del este.
¿Qué tiene que ver eso con el asunto?
No lo entenderías. Al hombre del oeste le gusta el campo libre. Odia las vallas, y cuantas más hay, más las odia.
No había oído una tontería igual en toda mi vida.
Pues es cierto. ¿Has visto cuántas vallas están levantando? Y los letreritos que ponen prohibido cazar, prohibida la entrada, prohibido acampar, propiedad particular, cerrado, agotado, alto, siga la flecha, muérase. ¿Vas comprendiendo?
Ni falta que me hace.
Y luego hay otras vallas imaginarias que dicen, a este lado está la cárcel, en este otro la calle, o esto es Arizona, aquello Nevada, aquí estamos nosotros, allí México. Se te está quemando mi jamón, ¿eh?
El plato está ahí en la mesa.
La que hay entre México y esto es la valla con la que tropezó.
Los Valientes Andan Solos, que deies, Víctor, que la va dirigir David Miller,
sí.
Que jo no reconec, no sé si és que no va ser massa popular, això significa que no va fer gran cosa més?
No, era un actor un director de segona fila, podríem dir. Va fer alguna pel·lícula, alguns melodrames, però no va arribar a fer gaire cosa important. Començant a acabar ja, més o menys, ara escoltarem una altra pel·lícula també que m'estimo molt, que és de l'any 1988, la va dirigir Giuseppe Tornatore i és un cant d'amor al cinema, Cinema Paradiso.
¿Has vuelto a verla?
No, y nadie sabe dónde está.
Supongo que tenía que ser así. Cada uno de nosotros tiene una estrella que ha de seguir. Márchate. Esta tierra está maldita. Mientras permaneces en ella, te sientes en el centro del mundo. Te parece que nunca cambia nada. Luego te vas, un año, dos, y cuando vuelves todo ha cambiado. Se rompe el hilo conductor. No encuentras a quien querías encontrar. Tus cosas ya no están. Has de ausentarte mucho tiempo, muchos años, para encontrar a tu vuelta, a tu gente, la tierra donde naciste. Pero ahora no es posible.
Cinema Paradiso, que se n'han fet versions de més llargues, més curtes, de la pel·lícula, no?
Sí. Inicialment la pel·lícula durava 3 hores i el director, el Giuseppe Tornatore, va trobar que era massa. Aleshores la va reduir a 2 hores i mitja. I tot així no se'n sortia, la cosa no acabava de rutllar. I finalment la va deixar en 2 hores, que és la versió que més o menys ha vist tothom. Però fa uns 10 o 13 anys o així es va poder veure la versió de 3 hores sencera. I ara, per tancar, doncs, escoltarem la cançó d'una pel·lícula emblemàtica. És una pel·lícula, la pel·lícula Casablanca, concretament, que pràcticament ha vist tothom, tot i que aquesta pel·lícula, quan es rodava, era un desgavell. Ningú sabia, allò, era una improvisació constant, ningú sabia què passava, com acabaria, i tothom, ningú donava, doncs, ni un ral per aquest film. I, finalment, no hi ha dia al món en què una televisió d'algun país la projecti. Aquesta és la cançó de Casablanca, una altra de les pel·lícules que estimo.
No li va anar tan malament, doncs.
Gens.
Víctor, fins una altra.
A reveure.
still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Sant Cugat a fons.